Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El conflicte entre les associacions de veïns de les Planes i el govern de Sant Cugat continua creixent. Després de la dimissió en bloc de les tres vicepresidències del Consell, desenes de veïns han tornat a clamar contra l'Ajuntament, diuen, per la manca d'inversions, amb una protesta a les portes del casal i pancartes amb missatges com "menys prenc nota, més executeu", "decebuts, ignorats, abandonats" i "inversions ja". Tot i això, la sessió dona el tret de sortida a les 6 de la tarda amb la presència de la Plana Major del Govern, l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, i la tinenta d'alcaldia de Mobilitat i Medi Ambient, Cristina Paraire. Les seves explicacions, però, només les han escoltat dos veïns, els únics que han decidit assistir al Consell. Sant Cugat podria disposar d'una unitat mòbil o vehicle integral de documentació per expedir i renovar el document nacional d'identitat, el DNI, mentre segueixi encallada la negociació per recuperar una comissaria de la Policia Nacional al municipi. Aquest tipus d'unitats, gestionades per la Policia Nacional, es desplacen periòdicament a localitats que no disposen de comissaries pròpies, tot i que habitualment es tracta de municipis de menys de 1.000 habitants i no Sant Cugat, que en té gairebé 100.000. Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, representants de la Prefectura Superior de la Policia Nacional de Catalunya han visitat aquest dilluns la Casa de Cultura per estudiar la possibilitat d'ubicar allà aquesta unitat. Wise People Sant Cugat fa una dècada que treballa per evitar que l'edat sigui una barrera d'accés al mercat laboral. L'entitat va néixer el 2015 de la mà d'un grup de persones que, després d'una llarga trajectòria professional, es van trobar sense feina. Cadascú feia la seva via personal per reincorporar-se al món laboral, però quan ens van trobar que uns quants amb la mateixa problemàtica, van veure que ens podíem ajudar mútuament, ha explicat Andreu Travé, un dels membres de la Junta al magazín Faves Comptades. Així es va fundar una associació sense ànim de lucre amb l'objectiu d'acompanyar persones que es troben en situació d'atur o que volen reorientar la seva carrera professional. I alumnes, exalumnes i famílies de l'Institut Arnau Cadell tenen una cita aquest divendres a les 6 de la tarda per celebrar el 40è aniversari del centre educatiu. L'acte tindrà lloc a les instal·lacions de l'Institut i serà conduït pel periodista i exalumne Jofre Llombart amb l'objectiu de crear un espai de retrobament per a les persones que han format part de l'Institut Arnau Cadell.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat.
qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Avui a l'Espai d'Economia del Faves Comptades posem el focus en les relacions de confiança i col·laboració entre productors i consumidors dins l'economia social i solidària. Ens acompanyen l'Adrià Gratacós, que és responsable de comunicació de la xarxa de consum solidari.
Hola, bon dia.
Bon dia. I el Sergi Tur, que és productor de l'Ortiga. Sergi, bon dia.
Bon dia.
Amb ells descobrirem com treballen plegats per promoure un model de consum responsable, de proximitat i compromès amb el territori i les persones. Comencem amb l'Adrià. Des de la xarxa, Adrià, com es construeixen aquestes relacions amb els productors?
Bé, nosaltres a la xarxa de consum solidari portem ja uns quants anys treballant la sobirania alimentària. De fet, l'entitat està a punt de complir 3 dècades, 30 anys. La sobirania alimentària com a concepte, que vol dir com, sí, com nosaltres podem, com una societat pot triar i decidir i escollir com alimentar-se, no? Implica el consumidor, implica també el productor. Llavors, des de fa gairebé 10 anys, una de les maneres que tenim d'unir aquesta producció i aquest consum a la ciutat són els mercats de pagès, que és un espai on món rural i món urbà es troben, no? Ara suposo que parlarem una mica de què implica aquesta venda directa, però...
una mica de tot.
Aquests espais dels mercats de pagès, que fa això 10 anys que ja els estem fent, gairebé 11, el que implica és això, no? Una forma alternativa en la que consumidors i productors poden establir les seves pròpies relacions, més enllà de grans multinacionals i més enllà d'un sistema alimentari més globalitzat, no? Que és el que trobem en altres espais.
Vaja, que ens estalviem els intermediaris.
Principalment, sí. Bueno, aquí el Sergi ens ho podrà dir millor, perquè ell ens explicarà com des de l'Ortiga venen directament al consumidor, sense que hi hagi intermediaris. Hi ha altres models, però en el mercat de pagès, un dels tòtems, no? Una de les singularitats dels mercats és aquesta, és que ens establim els
I en el cas de la xarxa, Adrià, què és el que busqueu a l'hora d'establir aquestes aliances amb els productors? És a dir, quin és el càsting, per entendre'ns, no? Què busqueu?
Nosaltres el que busquem al final és establir vies diferents de comercialització dels aliments des d'una òptica que una mica aborda tota l'entitat, que seria la sobirania alimentària, i que el que plantegem és una forma diferent no només de consumir els aliments, sinó de produir-los i d'establir aquestes relacions entre la producció i el consum d'aliments, que no necessàriament ha de passar per grans cadenes de distribució, que intentem i que apostem en que siguin agroecològics, perquè també tinguin un impacte positiu al medi ambient, i a la terra i a l'aigua, i que d'alguna manera també doni aquest suport a l'economia local i al món rural del país.
Mm-hmm. Quants anys fa que treballeu plegats l'Urti i la xarxa de consum solidari?
Bé, jo crec que si no estic errat, perquè aquí l'Àngels, que és la referent a Sant Cugat, té les dades molt més clares. En el cas del Mercat de Pagès de Mirassol, farà ja des del 2022, per tant fa 3 anys, no? Uh-huh. I crec que prèviament ja havíem col·laborat en altres espais, però en el que seria en aquest espai de comercialització, de venda directa, com és el Mercat de Pagès de Mirassol, doncs mira, fa 3 anys que hi col·laborem.
Uh-huh. I com és aquesta relació, Sergi?
Bé, nosaltres en realitat el càsting crec que fa com 10 anys o així que els vam passar, perquè amb la xarxa de consum ja havíem fet inclús mercats a Barcelona, a Sant Agustí Vell, no? Que en veritat li perdo la pista, nosaltres ja no hi som. És una relació molt bona, perquè a més el model que estan apostant la xarxa de consum va més enllà dels mercats ambulants, no? Que poden ser els mercats normals que podem trobar als municipis, no? Com aquí Sant Cugat, sinó que busquen a través d'activitats i accions molt concretes el vincle, tant amb, no només amb les persones, amb les entitats del barri, no? Pues a través de segons quines, pues això, pues a vegades fan alguns menjars o alguns tallers, algunes xerrades, dinamitzar una miqueta més enllà del mercat, que no sigui només la venda, per fer que realment el vincle entre productors, entre les persones, o sigui que totes les persones que participem d'aquest mercat, tant productors com consumidors, tinguem espais de relació més enllà de simplement la part comercialitzadora, diguem, no?
Uh-huh. I quins projectes, quines iniciatives, ara comentaves així una mica per sobre, proposeu per tal de dinamitzar doncs, tot aquest mercat, Marc, no?
Bueno, això potser millor t'ho contesta l'Adrià, però jo pel que conec una miqueta és no? A través dels dinars. Hi ha, per exemple, en el cas del mercat de Mirassol, hi ha molt de vincle amb els horts, perquè a més el mercat es fa al costat dels horts municipals, dels horts urbans que tenen allà. Mm. Llavors hi ha molt de vincle. Nosaltres hi aportem, doncs, no sé, no? Hem anat fent tastos o això, no? Convidant productors, altres productors de Collserola, a que puguin venir a fer mostres dels seus productes, no? Bueno, una miqueta això, on la gent és això, no? Al final t'acabes apropant una miqueta més aquest consumidor, que no és només un consumidor, sinó que és que al final acabem sent tots participants d'aquest mercat, no?
Uh-huh. Adrià, quins projectes heu posat ara en marxa?
Sí, jo diria, la xarxa es va crear fa 30 anys amb un nom que ha sigut bastant grandiloquent, no? Perquè al final una de les, un dels objectius que tenim al mercat de Pagès de Mirassol és fer xarxa, no? I fer xarxa implica unir diferents col·lectius que potser sense un espai, encara que sigui a l'aire lliure i encara que sigui a l'espai públic només un cop a la setmana, el que fa és unir món rural, món urbà, i per tant no és només un conjunt de parades al mercat, sinó que el mercat té una voluntat d'això, d'unir món urbà i món rural i de ser un espai alternatiu de consum. I aquí fem diferents activitats, no? Activitats que d'alguna manera interpel·len el teixit associatiu de Mirassol, fem activitats per infants, tenim molt de contacte amb entitats de Mirassol, que també oferim l'espai perquè sigui un espai de socialització, un espai de trobada, no? Un espai del que antigament es deia fer plaça, encara que no sigui ben bé una plaça, no? Però la
sí,
idea
anar a plaça
és
això,
mateixa,
no? Anar a mercat.
Sí, sí. No?
Sempre havia sigut el mercat, sempre havia sigut un espai on, no? Pues, al igual si es feia els dijous o els dissabtes, no? Especialment, és un espai de trobada on te surts, et trobes amb els teus veïns, no? Si a sobre els paradistes són veïns també del teu barri, pues, la interacció és molt millor, diguem, no? I això ho hem anat perdent. Ho hem anat perdent molt, i per això, no?, una miqueta el model que aposta molt la xarxa és aquest model una miqueta en el que és molt, tot molt de proximitat, molt local, on fas activitats més enllà. Vull dir que jo no sóc d'aquí Sant Cugat, vinc de Sant Sadurní, vinc de més de pobles, no?, del Penedès, i és que al final els mercats, el dissabte era el lloc on tu ja el tenies reservat, perquè sabies que anaves a trobar-te amb els teus amics, tal, no sé què, anaves a comprar quatre coses, t'anaves a fer el vermut, la feies petar, no?, i això és una miqueta el que hem anat perdent i que, bueno, que sento que amb aquest model de mercats una miqueta estem intentant recuperar.
Sí.
El que deia el Sergi, fem el que nosaltres anomenem espai gastronòmic, que al final el que fem és amb productes del mercat cuinem, de manera que tu pots consumir els aliments, els pots comprar en cru, però també pot ser un espai de degustació i també un espai de socialització. Fem tastos, fem visites, com deia ara el Sergi, als horts urbans de Mirassol, col·laborem molt amb el Casal de Mirasol i amb l'Ateneu, fem activitats com poden ser permuts musicals. Al final, la idea és una mica aquesta, no? Que en l'eix vertebrador del mercat sempre són els productors, no? Que és lo nou que hi ha a Mirasol els dissabtes, la resta dels veïns ja hi són, no? I a través del producte i a través dels projectes intentem això, sensibilitzar també en què implica l'alimentació, però com a la vida no només és alimentació i l'alimentació també és un element molt social, intentem això, que les activitats siguin també un espai d'oci, de gaudi, per famílies, per infants i també per gent jove.
Uh-huh. Sergi, com us ajuda a l'Ortiga participar doncs, i col·laborar amb la xarxa de consum solidari? Com us ajuda en el vostre projecte?
Nosaltres, en realitat, no, vull que això que parlàvem dels mercats una miqueta, no? Que com a espai de trobada, com a espai de venda directa, no? Al punt, al lloc, al final els mercats és el lloc on el mateix consumidor pot venir, remenar, tocar, triar, no? Clar, nosaltres, el nostre model, en realitat, s'ha anat sumant a aquest canvi que hi ha hagut, perdó, en aquest canvi del consum de la venda directa, que s'ha anat encaminant cada cop més cap a la cosa online. No, nosaltres, sobretot, el que fem és cistelles a domicili. Però fent cistelles a domicili acabem perdent aquest espai de contacte directe amb el client més enllà de missatges, whatsapps i telèfons i així, no? I retrobem aquest espai amb els veïns i veïnes de, pues, això, d'anar a explicar el projecte, d'explicar el producte, d'explicar... que puguin tenir consciència també de, ostres, doncs mira, els horts estan així, ens passa això, ara tenim aquesta, no, doncs igual aquesta plaga, o no, ostres, aquestes pluges, o la pedregada. Vull tenir aquest contacte directe és el que ens permet molt als mercats. Que si no, doncs és que al final nosaltres hem anat veient aquest canvi, no, en el consum de la venda directa, que cada cop doncs, s'està fent més a través d'internet i de telèfons mòbils, diguem, no?
Uh-huh. Vosaltres aneu a plaça i teniu aquest contacte directe amb el, uh-huh, amb el client, amb el consumidor, però també hi ha el camí a l'inrevés, és a dir, la gent pot anar a l'Ortiga?
La gent, sí, a més nosaltres que estem...
No només amb aquestes visites organitzades.
Sí, sí, o sigui, nosaltres que estem a Can Montmany, aquí a Vall d'Oreig, la finca és pública. Per tant, és a diari que molts veïns i veïnes venen i passegen i venen i pregunten i ens diuen, ostres, que ve aquests horts, que no sé què. Que ja és, el fet d'estar nosaltres en una finca pública ja fa que hi hagi un contacte amb els veïns més directes, no? Llavors, nosaltres sí que els dimarts, ara, estem obrint finca una miqueta per fer alguna cosa de venda directa. És una paradeta molt petiteta i ho estic dient per la ràdio i m'estic pensant que igual l'estic, no sé si hauria de fer.
T'estàs perquè... tirant a la piscina.
Sí, perquè vull dir que no és un lloc on pugui venir molta gent, no podríem rebre la gent que rebem a mercat, diguem, no? Però sí que al final també això, nosaltres fem activitats amb escoles, tenim projectes amb serveis socials. Mira, la nostra finca és una, o sigui, el nostre projecte té la voluntat d'obrir una finca agrícola als veïns i veïnes. L'objectiu de l'Ortiga és recuperar l'agricultura i fomentar, no?, que recuperi aquesta agricultura al nostre barri. Llavors, per nosaltres és una condició que la finca ha d'estar oberta.
Mm. Mm. Quins productes oferiu?
Nosaltres fem horta molt variada, segons l'estació. Per tant, doncs ara pots tenir doncs això, enciams, bledes, cebes, remolatges... No, encara no hem arribat, estem a punt de començar amb els carbassons... No? Quan s'apropi més l'estiu doncs ja arribarem més amb les solanàcies, amb les albergínies, els pebrots, els tomàquets... No? Ara encara estem una miqueta com en aquest final d'hivern, no? Doncs amb les cols, les coliflors, els porros, ta-ta-ta... Primavera, no?, una miqueta, i ens apropem cap a l'estiu. Nosaltres fem, no sé, com diria, com 40 verdures diferents durant tot l'any...
Fruites.
Molt variat. Fruita, nosaltres tenim uns bancals de fruita que hem anat recuperant amb algunes varietats tradicionals del barcoc i pruna, que són, a més, és una fruita que s'enllaça molt bé a nivell agrícola amb l'horta, perquè quan comença realment amb la feina més intensa d'horta, aquesta fruita ja l'has collit. Però és una superfície molt petita. Per tant, nosaltres, de Can Montmany, diguem que fruita pròpia, tenim al juny, dues o tres setmanes, i a més aquest any no en tindrem, perquè amb les pluges que hi ha hagut a l'abril, doncs tota la flor va caure i queden quatre coses.
Mm. Parlem de reptes. Quins són els reptes que té un productor local com vosaltres per arribar al consumidor final sense perdre... sense dependre, volíem dir, de les cadenes de distribució?
Mira, nosaltres, en realitat, com que portem ja, et diria que 15 anys, 16 farem aquest any, I ens hem basat sempre en aquest model de distribució de venda directa. El repte principal és que les cadenes que van arribant aquí al barri, amb certes imatges de, també de proximitat i de producte, inclús a vegades...
Quilòmetre zero, superfresc?
Sí, exacte, no? I inclús a vegades ecològic sense ser-ho. Que no se'ns acabi menjant els petits projectes, perquè aquí a Sant Cugat, en realitat, ja hi ha molt poca agricultura. Nosaltres hem trigat, doncs, el que us deia, 15 anys a construir un projecte agrícola a Sant Cugat i que més o menys sigui sostenible i viable. I la por a vegades és que aquest, no? Tot aquest sector de l'alimentació no... A vegades sembla que va una miqueta, diríem, perdó amb l'expressió, però a salto de mata, de que, doncs, no sé, s'ha de pensar una miqueta en les conseqüències que poden arribar a tenir, doncs, no tenir un model i un marc de com fer funcionar això, perquè els projectes que creiem nosaltres tenen un valor especial, com poden ser la Rural, Can Domènec, no? Els diferents projectes petits agrícoles que tenim aquí a Sant Cugat, doncs no, vull dir que no se'ns acabin de menjar, vull dir, perquè al final són projectes molt petits, en llocs agrícolament difícils de treballar també, no? I, bueno, que la viabilitat ja és justeta, doncs, bueno, si no posem una mirada en això una mica, doncs és possible que al final se'ns acabi important per davant i que ja la viabilitat no sigui possible, no?
Per tant, què és el que necessiteu els productors locals, aquestes explotacions petites perquè no sigueu engolits, no? Per aquestes grans cadenes, necessiteu el suport de la ciutadania?
Suport de la ciutadania.
I algun altre més?
O sigui, suport de la ciutadania en tenim, perquè a més l'Ortiga, i us diria que si som l'Ortiga, la Rural, Can Domènec, i altres projectes, al igual ja no d'horta, sinó de petits productors, com Melví, de Rabassaires, no? Els diferents productors que podem estar aquí a la vessant Sant Cugatenca de Collserola, de la ciutadania tenim molt de recolzament, perquè és cert que al final a Sant Cugat hi ha hagut tot, una, no? Tot un treball sobre l'ecologia, sobre la, no? De conscienciació i així, de fa dècades, no? Amb actors molt potents que han fomentat, doncs, que això, que hi hagués aquesta consciència, i de la ciutadania rebem molt de suport. Creiem que el que necessitem és una miqueta més de suport de l'administració, no? De les diferents administracions, però en el cas que en el que ens toca, doncs, seria de l'administració local, no?
De
dels ajuntaments.
Tipus? De quin tipus?
Ara portem uns... anava a dir uns mesos, però ja potser ja portem un any, treballant amb un pla d'emergència per la pagesia de Sant Cugat. I ha estat molts mesos encallat, això, no? O sigui, tant l'Ajuntament, no? com els pagesos, hem anat fent hem fet molta feina per poder anar desenvolupant aquest pla. Ha estat molts mesos encallat, ara s'ha desencallat una miqueta. Bueno, són coses que són molt lentes, que la sensació moltes vegades és que l'administració, tot i que de paraula sembla que sí que, no? Que creuen en aquests projectes, però a l'hora de fer accions i fets concrets no veiem aquesta voluntat de creure que aquests projectes tenen un valor més enllà de valor empresarial dins del municipi, diguem, no?
Mm-hmm. Recordem que esteu a Collserola, que Collserola, doncs, necessita d'aquest mosaic, no?
Sí.
Per preservar, doncs, la serra, que en situacions de sequera com la que hem patit, doncs és una de les solucions, no? Per evitar aquests grans incendis que havíem tingut en el passat. Quines creieu que poden ser les claus per fer créixer aquest model de consum responsable, Adrià?
Mira, nosaltres ara quan parlàvem d'aquests 10 anys de mercats de pagès, diríem que la nostra voluntat i la de moltes, i segur que la del Sergi també, seria poder tenir en tot el que és l'àrea de Barcelona i potser en tot el país petits projectes agroecològics que siguin viables, no? Perquè si no, això que parlàvem d'aquesta relació directa entre productor i consumidor, que el consumidor pugui tenir accés a productes agroecològics, a petits productors, a temporada. El Sergi parlava molt, quan l'havies preguntat pels productes, tot era temporada, no? Que va bé per la pagesia del país, però va bé també pel medi ambient, en un context d'emergència climàtica. Creiem que això és l'òptim. Ara, perquè aquests projectes existeixin, necessiten ser econòmicament viables. I una cosa que nosaltres hem constatat, i no només els mercats de pagès són una forma de venda directa, n'hi ha moltes altres, però el que hem vist és que el que els permet sobreviure, molts d'ells, és tenir vies de comercialització directa. Si s'hi fica un intermediari pel mig, ja és molt complicat. I, de fet, ja el projecte ja no seria així, perquè potser l'Ortiga decidiria plantar només patates i vendre només patates, perquè és el que et demanaria, no?, a la gran distribució. Llavors, per nosaltres, crear espais on hi pugui haver aquesta venda directa és primordial per la petita pagesia del país i sobretot per la petita pagesia agroecològica. I això és el que a nosaltres ens mou en fer aquests espais de mercats de pagès, que entenem que és una manera on també involucrem a l'administració, perquè al final és ocupar l'espai públic, és intentar promoure'ls, és intentar fer el contrapès a l'agroindústria, no?, i a la gran distribució, als supermercats, que dominen molt el consum d'aliments en aquest país. I també hi ha altres vies, no?, com parlava el Sergi, de les cistelles, a internet, per bé i per mal, perquè internet és una manera també de fer forma venda directa. Ara, també amb lo petits que som, competir amb els grans marketplaces que hi ha és gairebé impossible, no? Llavors, tot el que sigui fomentar aquests espais de venda directa, creiem que permet a projectes com l'Ortiga a existir, no? I que si això ho fomentéssim, potser la nostra idea ja no només seria resistir i deixar de perdre terra agrícola a l'àrea de Barcelona, que n'hem perdut moltíssima, sinó potser revertir-ho, no? I amb aquest model de producció agroecològica, amb un producte que, a part de saludable, és bo i és diferencial, poder començar a tenir una forma diferent de consumir els aliments i que cada cop sigui més la gent que prefereixi i valori aquests productes per davant de el que pots trobar en un supermercat on el preu i la lluentor serien els dos únics elements que tenim en compte a l'hora de comprar, no?
Per acabar, per alguna persona que vulgui sumar-se a un grup de consum responsable, com sigui la xarxa, per exemple, o que vulgui participar de l'Ortiga, com ho han de fer? En el cas de la xarxa, Adrià?
Mira, nosaltres el mercat de pagès de Mirassol es fa cada dissabte de 9 a 2 davant del casal de Mirassol. Mm. Nosaltres convidem a tots els veïns del barri a que s'hi apropin. Tenim pàgina web, xarxaconsum.org, tenim xarxes socials i tenim uns canals de Telegram i de WhatsApp on la gent es pot subscriure i ja anem penjant tota la informació sobre els mercats. Ho trobaran tota la pàgina web i a les nostres xarxes. Nosaltres animem això, com a mínim, a que facin una ulladeta, a que mirin una mica el que hi ha, i sobretot, més enllà del jo com ara, com a representant del mercat, més enllà del mercat com a tal, els protagonistes de veritat són ells, són els productors. I llavors, crec que el punt en què un consumidor no només doni pes al producte, sinó també a quines mans hi ha darrere del producte, és el fet diferencial. Per tant, a les nostres xarxes trobaran informació sobre els productors que van als mercats, però jo també convidaria a la ciutadania a que conegui projectes tan xulos i tan importants per Collserola com és l'Ortiga.
I com se suma un a l'Ortiga?
Venint al mercat de Mirassol.
I com més?
No. Sí, nosaltres és això, no? Amb els mercats, al final, el que sí que podem, no?, la gent també pot veure, és trobar-se amb les persones que estem treballant a camp, preguntar, conèixer més el projecte a fons i així. Nosaltres, el nostre gros, en realitat, de venda és amb les cistelles. Entrant a l'ortiga.cat, directament allà ja podran trobar, hi ha molta informació molt clara, molt fàcil, és molt fàcil donar-se d'alta, començar a demanar cistelles, pots fer molts canvis, i ja pots conèixer el projecte perquè tenim una pàgina web molt ben treballadeta, pots conèixer totes les àrees perquè no només ens dediquem a la producció d'horta, sinó que també fem això, no? Pues sensibilització, educació, fem escoles. Doncs això, entrant a l'ortiga.cat poden demanar cistelles. Ara hem començat també un projecte amb altres productors d'aquí de Collserola, que es diu De Collserola, on unifiquem, no?, la comercialització de tots els productes amb segell de Collserola. Sí, producte només d'aquí, produït a Collserola. començat ara, tenim molt la vocació d'anar a botigues i restaurants sobretot. Per tant, ja hi ha algunes botiguetes d'aquí a Sant Cugat, i ara no les diré perquè si no segur que me'n deixo alguna i fotria la gamba, però ja hi ha diverses botiguetes d'aquí de Sant Cugat que ja estan comprant, que poden trobar tant el producte de l'Ortiga, de la Rural, de Rabassaires, de Melvida, no? Dels diferents projectes que formem part d'aquest projecte.
Molt bé, doncs ens hem quedat amb ganes de continuar, però no és possible perquè encara tenim més continguts per avançar en el programa, i agraïm a l'Adrià i al Sergi que avui ens hagin vingut a parlar dels projectes de l'Ortiga i també dels que comparteixen amb la xarxa de consum solidari. Gràcies als dos.
Gràcies a vosaltres.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta, i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquesta setmana un nou negoci se suma als establiments centenaris de la ciutat. Es tracta de la carnisseria Corral, que va obrir portes l'any 1925 al mercat de Pere Sant, i ara la trobem al mercat Mirasol Centre. Anem fins allà. Joan Garcia, bon dia.
Ens trobem al mercat de Mirasol, on avui hem visitat aquest espai, i concretament Carnisseria Corral, que va néixer el 1925 i enguany celebra el seu centenari. El dissabte 31 de maig tindrà lloc una gran celebració amb tots els clients i també moltes persones que tenen una relació i un vincle afectiu amb aquesta carnisseria. I avui ja s'acompanya Toni Corral, que és de la quarta generació d'aquesta família, i també l'àgueda Pareja, que també ha estat molts anys i continua al capdavant d'aquesta carnisseria. Bé, anem a parlar primer amb la Àgueda Pareja. Àgueda, bon dia.
Bon dia.
Bé, explica'ns una miqueta aquests 100 anys de Carnisseria Corral, com va començar tot i quins records et venen al cap?
Bueno, recuerdos me vienen muchos, porque empecé con 18 años y imagínate los años que llevo. Y bueno, muy bien, muy contenta, la gente muy del pueblo muy amable, y bueno, es que no sabría qué contarte de todo porque son tantos años que hay cosas que dices, bueno, pero muy bien y muy contenta de haber estado al público.
Et volia comentar les diferents etapes que ha viscut aquesta carnisseria en diferents llocs. El primer, el lloc original, va ser al Mercat Vell. Ens situem. També hi havia un lloc on teníeu els xais i bé, tot plegat amb un entorn que és Sant Cugat, que no és el Sant Cugat d'avui actual. Com era aquell Sant Cugat? Tenia els xais que venien d'Osca, tot això. Explica'ns una miqueta com era tot allò.
Pues sí, venían del... Primero iban los abuelos, los compraban y luego empezó mi suegro y empezó ahí a Aragón, Huesca, a buscar los corderos y traían un camión 300 y 400 corderos y los teníamos en la calle Calmatas. Y bueno, y a raíz de ahí, pues bueno, al matadero de San Cugá, el pueblo era tan diferente, el pueblo te conocías todo el mundo y bueno, y te gustaba el pueblo de entonces porque todo el mundo, pero ahora se ha hecho muy grande y es un pueblo que está muy, muy bien y muy... i la gent és amable.
Preguntar-te sobre els xais que estaven exposats, que fins i tot hi havia excursions d'escoles com d'Alpins del Vallès a veure aquests xais. Com era aquell lloc i què recordes?
Ui, los críos venían de los colegios a las cuadras a mirar a los corderos con los profesores y bueno, se metían dentro de las cuadras, jugaban con los corderos y bueno, entonces era un espectáculo ver a todos los críos porque claro, corderos eran ellos los que venían a ver todo aquello y se lo pasaban bomba.
I preguntar-te una miqueta del Mercat Vell cap a Mirasol, del Mercat Vell, quins records tens? Si hi ha alguna anècdota divertida? Perquè aquí, a les carnisseries, a tots aquests comerços que hi ha als mercats, s'estableix un vincle molt efectiu amb tots els clients. No sé si se'n recordes d'algunes anècdotes, històries divertides...
Bueno, hay muchas de gente que aún mayores y vienen los hijos, vienen los nietos a comprarnos, porque éramos, bueno, era algo que hacíamos de todo. Cuando era carnaval, pues nos vestíamos de carnaval, hacíamos juerga, hacíamos cosas y la gente eso le gustaba. Y entonces el mercado se llenaba de gente. El día de San Medí también, al principio se vendía hasta el mediodía y luego ya se empezó a coger fiesta todo San Medí. Pero antes se vendía hasta el mediodía la carne para ir a hacer a San Medí.
Parlant de ventes, heu notat molt l'arribada d'aquests grans comerços, d'aquests grans centres comercials, o creus que encara hi ha aquell efecte, hi ha aquell vincle, aquella identitat de venir a comprar al mercat?
A ver, las grandes superficies siempre hacen daño, y más cuando en San Cugat hay tantísimas. Pero la gente que te viene son gente que ya te conoce de antes, y son gente que los padres venían, los abuelos, y siguen viniendo los nietos. Gente nueva, que ha venido mucha gente nueva, pero esa clientela aún la tienes, porque no, ves al Corral, ves a la Águeda. Entonces, claro, eso te siente de orgullo de ver que gente que hace 50 años la despachaba y te siguen viniendo. Quiero decir que eso es una cosa que te llena de ver que ves, siguen viniendo.
I dels clients que teniu, de la gent que ve aquí, traslladats des del Mercat de Sant Pere fins a arribar aquí al de Mirasol, no els importa la distància, el que els agrada és el tracte, Y al final eso también se valora, ¿no?
Sí, un montón. Eso se valora mucho, de que la gente no le importa venir, vienen en coche, las traen los nietos a los abuelos, que vienen, como digo yo, hasta en la silla, vienen a buscar porque quieren calidad y quieren el trato de que siempre han tenido en el pueblo. Entonces, claro, eso te llena.
I el canvi del Mercat de Pere Sant fins a arribar aquí a Mirasol, quines diferències hi trobes, una mica, si us va costar una miqueta d'encaixar aquí, tenint en compte que portàveu moltíssims anys allà?
No, porque la gente, cuando le dijimos que no veníamos aquí, bueno, había gente mayor que te decía, ay, Águeda, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces nosotros yo le decía, tú me lo dices que yo te lo llevo. Y a esta gente grande, mayor, sí que se lo he llevado. Hasta yo misma he ido a llevarle, porque eran clientas de toda la vida. Son clientas que llevan 60 y 70 años comprándote. Entonces tienes que mantenerlas.
I si t'hagués de dir que em definissis que és per tu Carnisseries Corral, quin sentiment et ve al cap?
Bueno, que es familiar. Y al ser familiar, pues claro, yo cuando llego aquí ya todos me miran a ver, ya viene la jefa, a ver lo que... Y, pero bueno, a mí me llena d'orgullo.
Molt bé, doncs, Àgueda Pareja, gràcies per atendre'ns aquí a Carnisseria Corral. Moltes gràcies.
Gràcies a ti i a vosotros.
Estava l'Àgueda, no la veieu, però estava molt, molt nerviosa, molt inquieta abans de l'entrevista, però jo he pogut escoltar molts records, moltes imatges que li venen al cap. I tenim la quarta generació, que és el Toni Corral, que és el fill de l'Àgueda. Toni, bon dia.
Hola, buenos días.
Bé, no sé, parlem una miqueta del passat una miqueta, del passat que tu recordes. Ja hem parlat dels orígens, ara tocaria parlar una miqueta del que tu has viscut. Què has viscut?
Bueno, yo desde muy pequeñito me acuerdo en el mercado Perasán, que bueno, estaba mi madre, yo iba a ayudarlas los fines de semana cuando podía, en Navidades, y recuerdo que era un mercado antiguo, pero bueno, pasaba mucha gente y era divertido estar allí porque tenías mucho trato con la gente. Y bueno, a día de hoy en el mercado que estamos ahora, en el mercado de Mirasol, pues bueno, es un poco distinto, viene gente más joven, gente que nos conoce, gente que pide mucha calidad, y en estos casos, pues bueno, intentamos dar todo el producto gourmet, digamos, que es, lo intentamos que sea el mejor. Es lo que hacemos nosotros, es lo que nos gusta comer nosotros en casa, es lo que ofrecemos al cliente, para que vean que esto es familiar y que si hay algún producto que no nos gusta, pues no vendemos.
Preguntarte sobre aquel Toni Corral petit que anava a la carnisseria, tot molt familiar, i també suposo que d'allà han sortit amistats que després han perdurat en el temps, no?
Sí, sí, sí. Tengo muchos amigos en Sant Cugat, y bueno, uno tú también, Joan, que bueno, que a conocer... Bueno, cuando el pueblo es pequeñito y juegas a fútbol y tienes varios... Bueno, al final es lo que digo, que el pueblo era muy pequeñito, conocías a toda la gente y a raíz de eso pues también vienen muchos amigos a comprarme. Y es muy chulo que a raíz de eso pues sigas manteniendo una relación con esta gente.
1925-2025, 100 anys han passat. Com es valora tot això? Perquè estem parlant d'una carnisseria centenària i pocs comerços poden arribar a dir que són centenaris. Com es manté tot això? Bueno, hi ha algun secret?
Sí, sí, sí. Constància, muchas ganas por ir siempre aprendiendo, ir mejorando y sobre todo el tema de productos. Y es eso, intentamos dar todo lo posible, todo lo mejor que tenemos y a tratar a la gente como si fuera familia.
Parlem també d'aquest present. Ara mateix, si haguéssim de dir en quin tant per cent us trobeu de rendiment econòmic aquí, comparat amb el mercat vell i tot això, podem dir que la carnisseria continua amb un bon ritme, no?
Sí, bueno, antiguamente en la Emperasan pues eran mis padres, bueno, abuelos y todo, eran dos y ahora mismo somos 9. Y qué pasa, que esto incrementa mucho. En el mercado de Mirasol pasan unas 40.000 personas al mes. Eso quiere decir que solo que se te quede un 10%, pues facturas mucho más que facturabas antes. Y eso lo que nos lleva es poder seguir mejorando. O sea, mientras más producto se venda, más calidad, mejor trato, y siempre haciendo también cursos de carnicerías, cursos de cortes, porque ahora hay mucho el tema de corte argentino, corte, bueno, te van pidiendo cosas porque hay mucha más gente en San Cugat. Y bueno, y tenemos gente que es muy cualificada, porque tenemos gente argentina, gente de varios sitios, para poder seguir trabajando y mejorando el servicio.
Parlem una miqueta també del present, i el present vol dir que hi ha una celebració sonada, serà el dissabte 31 de maig, la setmana vinent, i bé, explica'ns què heu preparat, si pot venir tothom, ¿y qué puedan trobar aquí?
Sí, el día 31 hacemos una butifarrada para gente que quiera venir, gente del pueblo, gente que no, gente que sea cliente. Bueno, es una butifarrada, digamos, a un precio muy popular, que es a 2 euros. Se hace a 2 euros para saber más o menos lo que tenemos que preparar. Y en ese día ahí empezaremos a las 12, acabaremos más o menos sobre las 4:30, 5. de 12 a 1 hay cositas para los niños, que hay un pintacaras, hay magia, hay un disc jockey. Después habrá butifarrada, habrá también, a lo mejor estamos valorando en hacer sorteos de cosas de la carnicería, también para nuestros clientes o gente que ha querido venir. Y bueno, los tickets están a 2 euros, que entra el pan, la bebida y la butifarrada, es un precio muy popular.
¿Y on ho fareu y on es poden adquirir aquests tickets?
Sí, lo hacemos aquí fuera en la misma plaza de Mirasol, donde se hacen todos los eventos, y los tickets se pueden conseguir aquí en la misma carnicería o en el bar de Mirasol, de campo de fútbol.
¿Cuánta gent creieu que pot venir?
Bueno, ahora mismo tenemos unas 200 butifarras más o menos ya, bueno, con tickets, y creemos que serán, yo creo, entre 300 y 400. También es importante que la gente intente comprar el ticket, porque en el momento que se acaben los tickets ya no habrá más. Y si hay, el mismo día no serán 2 euros, serán 5 euros el coste. Por eso yo voy recomendando a la gente que conozco y gente que viene, clientes y todo, pues que vayan cogiendo el ticket y no se queden ese día, que es un evento importante para todos y también para el pueblo, porque un comercio tan pequeño que va a hacer 100 años no hay ninguno en San Cugat. El que más lleva, a lo mejor lleva 60.
Preguntar-te sobre el futur de la carnisseria. Són 100 anys, com t'imagines d'aquí a 50 més aquest negoci? Creus que tindrà sortida, que hi haurà doncs, relleu generacional?
Sí, yo creo que sí. A ver, hay varias maneras de ver el negocio. Una es querer abarcar mucho, que no es nuestra idea. Nuestra idea es seguir siempre con una, solamente con una carnicería, que es la que tenemos ahora, que está en Mirasol. ¿Por qué? Porque queremos dar servicio. Si quieres vincular mucho o ganar mucho, no puedes tener todo tan controlado, el género y todo. Y por eso, con una carnicería con 9 trabajadores, y que funcione y que la gente está contenta, nuestra idea es seguir y que siga muchos años y que sea de más generativo, o sea, que sean mis hijos, mis nietos y etc, etc.
Preguntar-te sobre el comerç de Sant Cugat. Tu, que ja portes 100 anys, l'evolució, la progressió, com el veus? Ets una persona que té coneixements d'aquesta àrea, no?
Bueno, el tema de comercio de Sant Cugat, como sabemos, es muy complicado. Sabemos que hay una calle, que es la calle Santa María, que es los locales son muy caros. No hay comercios de toda la vida, todos los comercios todavía han ido desapareciendo. Tenemos aquí comercios que son franquicias potentes y ya te digo, comercios pequeños quedan muy poquitos y claro, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo toda la gente en ir a los comercios pequeños para que puedan sobrevivir, porque no es que sea un comercio pequeño, sino es que de ese comercio viven muchas familias, viven trabajadores. Y claro, cuando un comercio pequeño cierra, no es que solo cierre el empresario, cierra también familias que después tienen que buscarse otra en la vida. Y es importante que los ciudadanos de San Cugat sepamos estos hechos. Y sí que hay que ir haciendo comercio, por supuesto, quien no va, yo también voy, pero también ayudar a pequeño comercio.
Des de l'Ajuntament, des de polítiques de comerç, de foment, com és la vostra relació i si creus que falta algun tipus d'iniciativa o que és un moment complicat també pel comerç local?
Sí, bueno, nosotros con el ayuntamiento siempre muy bien. Fueron ellos también los que nos recomendaron de venir aquí a Mercado Perasán, que nos dijeron que había que fomentar esto, que funcionara mejor, que bueno, que teníamos que atraer gente y bueno, y por eso fue también un paso que vinimos de Perasán al Mercado de Mirasol. Y con el, bueno, con el tema de político todo bien, o sea, no... Nos ayudan, nosotros también intentamos aportar todo lo que podamos y bien, por ahora todo muy bien.
Per acabar, aquesta carnisseria Corral, 1925, no sé, a banda de l'èxit ja ho hem parlat, sinó com s'aconsegueix que aquesta clientela sigui tan ferma? És a dir, que de generació en generació s'ha creat aquesta carnisseria, però també de generació en generació s'han creat clients que en el seu origen tenen continuïtat.
Bueno, es lo que te he ido comentando, sobre todo es el trato y que el cliente te venga y te diga, ponme un trocito, un bistec para mi hijo, y nosotros ya directamente hasta se lo ponemos y no nos dice que le estamos poniendo. Es confianza, confianza con el carnicero, confianza con el personal que tenemos, que se vayan a gusto y que sepan que lo más importante, que ellos saben lo que nosotros damos, porque si no lo comemos nosotros en casa no lo vamos a ofrecer al cliente.
Para acabar, carnicería Corral, ¿com la definiries o quin sentiment et ve a tu al cap?
Bueno, a mi me viene carnicería Corral es familia, compañerismo entre los trabajadores. No somos aquí como, bueno, en multinacionales, que es un número. Aquí todos los trabajadores somos personas, intentamos ayudar a todo lo posible en todo. Por eso que es un tema familiar, da igual que hayan venido hace 2 años, hace un año, acogemos a toda gente que viene aquí como familia.
Molt bé, doncs, Toni Corral, gràcies per atendre'ns i molta sort, no només en aquests 100 anys que ja estan consolidats, sinó en aquesta festa, el 31 de maig, dissabte, amb moltes coses i sobretot aquí al Mirasol Centre, on podran gaudir aquesta festa. Recordem, 2 euros al tiquet, quan s'acabi ja pujarà a 5 i ho poden comprar aquí a la mateixa carnisseria o al bar del camp de futbol de Mirasol. Gràcies, Toni, per atendre'ns i a seguir gaudint d'aquests 100 anys i més que vindran.
Muchas gracias, Joan, un abrazo.
Doncs fins aquí aquesta entrevista amb Carnisseries Corral, 100 anys, des de 1925. Van començar al mercat de Pere Sant i ara, doncs de fa més d'una dècada d'anys, es troben aquí al Mirasol Centre. Han estat protagonistes l'Àgueda, que és la propietària, juntament amb el Toni Corral. I bé, gaudirem d'aquesta festa i, com sempre, acompanyats de carn, de comerç i també de gent que mou Sant Cugat.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Carnisseria Sagarra i Mecànic Pizza patrocinen aquest espai.
La pizzeria Mecànic Pizza ha estat seleccionada com una de les 50 millors pizzeries independents de l'estat espanyol segons la guia internacional 50 Top Pizza. És el segon any consecutiu que la pizzeria forma part d'aquest rànquing. Avui, doncs, us portem un programa que fa olor de forn, de massa fermentada lentament i de tomàquet sanmarzano. Un programa dedicat a una de les realitats gastronòmiques més potents del moment, la pizza. I per fer-ho, saludem el Nacho Ballesta, que és director de l'agència de comunicació de Foodtellers. Benvingut, Nacho.
Hola, bon dia. Bon dia, Carme, com estàs?
I avui vens acompanyat, oi sí. Que sí? Sí. De dos amics? Dos
amics i coneguts. Companys i coneguts. Sí, vinc acompanyat de...
De l'Ariadna Russo, que és... copropietària del Mecànic, i de l'Andrea Prandin, que també és copropietari. Com esteu? Bon dia.
Hola. Molt bé, gràcies. Bon dia.
Bé, gràcies.
D'entrada els hi hem de donar l'enhorabona, no?
Fonamentalment, i tant. Sí, sí, perquè...
Home, això és un reconeixement com aquest, i per segona vegada consecutiva. Jo no sé si us esperàveu aquest segon reconeixement.
Bueno, realment no ens esperàvem, i la realitat és que no sabem. Perquè van passant els inspectors... I no saps qui són. Nosaltres intentem mirar a veure aquesta persona ve sola, potser... Però no ens entarem. No sabem quan passen, què mengen, no sabem res. I de sobte, pues, arriba un dia, arriba un mail, has estat seleccionat.
Sí, bueno, ni això, no? Et diuen que et conviden a la gala, sí. No? A Madrid o on sigui. Cada any es fa la gala de presentació.
Aquesta no s'ha fet encara?
Sí, sí. Va fer la setmana passada. Van anar l'Ari i l'Andrea.
Sí. I allà, pues...
Allà surt la llista. I la llista, fan, sí, una mica, no tant com la llista, la guia Michelin, lògicament, però, bueno, déu-n'hi-do, també hi ha el rebombori que genera. Sí, sí. Sí, sí.
L'Andrea, que és el pizzero, com dius tu que es diu, Nacho?
Bueno, jo i molta gent. Pizzaiolo.
Ah, Pizzaiolo.
Pizzaiolo, sí.
El Pizzaiolo. Sí. És el nom tècnic, exacte, del que seria el xef de la pizzeria.
Exacte.
Andrea, sí. Tu esperaves aquest segon reconeixement?
Realmente, claro que no te lo esperas. Sabes que atrás de todo eso tiene un gran trabajo. Y bueno, vas ahí siempre con la esperanza de poder entrar dentro a este gran premio. Y bueno, tuvimos suerte de entrar este año aún, entonces muy bien.
Mira, fa una estona que jo li preguntava a l'Andrea i a l'Ariadna de quina part d'Itàlia són. Ho dic perquè, clar, les pizzas normalment tenen fama les napolitana, no?
Sí.
Però vosaltres no feu pizza napolitana?
Sí.
Sí, sí. És napolitana? Sí. Bueno, és napolitana? Sí. Vaja.
Fonamentalment
ja m'ha caigut tot l'argumentari.
No. Però bueno...
A Itàlia hi ha mil tipus de pizza.
Sí.
Mil tipus. La primeta, la schiacciata, la ruota di carro, la romana, la napolitana, moltíssims, l'altaglio...
L'original és la napolitana.
I és la que es fa normalment aquí, arreu de l'estat espanyol?
No lo digues,
no? No, no. Tampoc diria original, de les primeres.
La que diuen.
I bueno... Jo diria ruota di carro i napolitana. Sí, la ruota di carro era la més popular i la napolitana era la més... dels barris més alts, diguéssim.
Sí, perquè la diferència és la ruota di carro, no? És més gran, vale?
És una primera. Com una roda de carro. Sí, sí.
I la massa és més fineta, vale? I la napolitana, la massa és més
ampla,
més esponjosa, està molt més hidratada.
Més fermentada,
exacte,
també.
Exacte, té una fermentació més ràpida, més llarga. Per exemple, el mecànic té fins a 72 hores la massa de fermentació, que això fa que, doncs això, no?, que tingui aquesta esponjositat i, sobretot, al voltant està com més aixecat.
El cornicione. Vale?
El cornicione. Sí. Vale? Això per la propera vegada.
Haurem de fer un curset ràpid, accelerat, de vocabulari pizzero.
Pizzero.
Sí, molt bé, perquè, clar... On rau la clau de l'èxit de la pizza que feu al mecànic?
Constància.
Sí, molta constància.
Sí, treballar, escollir el millor producte.
Sí, muchas horas, mucha pasión y hacer las cosas hecha bien.
Sí. Ah, però els ingredients m'imagino que són bàsics, no?
Jo et diria que fonamentalment, i ells no ho diran, però jo crec que jo que ho he vist des de fora, és la coherència amb el projecte. O sigui, hi ha un... Tu pots saber fer i pots fer de moltes maneres, no? Però el seu projecte és molt coherent amb el que volen fer, amb la seva filosofia, amb la seva manera de ser. O sigui, si tu els coneixes amb ells, el mecànic és un reflex seu, de l'autenticitat, de buscar el producte... de buscar el vincle també amb l'àmbit local, de buscar la tradició, de buscar d'anar més enllà, no? I de buscar la cultura gastronòmica, no? El que estem parlant ara, no? Saps? Mm. Aquest per mi és el gran secret, també. A part de que estan molt bones, vale? Però que també és un gran èxit, però per mi jo crec que estaria aquí.
Mm. Andrea, què ha de tenir una bona pizza? O què no li pot faltar a una bona pizza? Segons tu, eh?
Bueno, aparte de la masa, seguramente, yo pienso que las cosas fundamentales son los productos. Así que ya tiene que ser los productos base, que son tomate, mozzarella. Estos son la base de una pizza buena. Son la partenza del éxito de la pizza. Tiene que ser un buen tomate y un elaborado i una bona mozzarella.
I els productes que feu servir a Mecànic Pizza, amb quins distribuïdors treballeu? Feu servir producte italià? Aconseguiu fer una bona pizza amb productes d'aquí?
Locals, també, sí.
Sí?
Bueno, depèn. Hi ha algun producte... que ens quedem fidels a la tradició i són italians. Hem intentat també buscar algun fior di latte quilòmetre zero, però encara no hem trobat realment el que ens agrada comparat amb l'italià.
Fior di latte és la mozzarella.
Sí.
Uh-huh. Però sí que utilitzem també col·labors locals, la pagesia de Collserola, uh-huh. A l'estiu sempre fem algun plat especial amb el tomàquet mandó.
Sobrassada també.
La sobrassada de Mallorca. Anem afegint coses, tenim vins naturals, vins. Sobretot d'aquí, de Collserola, treballem amb l'olivera, amb d'Íñigos, rapassaires...
L'aceite
de Lleida. Sí, tenim diversos productors locals. Anem combinant, anem buscant. Ens encantaria també trobar aquí
aquella excel·lència que trobem d'Itàlia i que ens porten, aquells artesans que fan aquests formatges tan especials, ens agradaria poder tenir-los als locals, formatges catalans o d'Espanya, al mecànic, però els productors així que fan formatges com més especials no tenen la capacitat d'arribar com a distribució al restaurant, de moment. Encara no ho hem aconseguit.
Un àmbit més comercial, diguéssim, el que podem aconseguir aquí. O sigui, a l'artesà li és complicat.
Sí, perquè són petits productors.
Clar. Llavors la logística...
O sigui, en realitat, també més pequeña respecte a gran productores.
De fet, una de les coses que volia destacar i que volíem destacar és que dintre de l'àmbit